Teatre radiofònic amb amants del teatre i Cugat Mèdia. Cada dilluns al vespre a Ràdio Sant Cugat i quan vulguis a www.cugat.cat. Avui els oferim el conte Un malalt, del dramaturg i escenògraf Apel·les Mestres. L'Apel·les Mestres va néixer el 1854. Com a escriptor va conrear diversos gèneres, poesia, teatre, prosa, que sovint fusionava i il·lustrava amb dibuixos propis. L'any 1908 va ser investit amb el títol de mestre en Gai Saber, en guanyar 3 premis extraordinaris dels Jocs Florals. Visqué els canvis socials i urbanístics de la ciutat, tot i mantenir sempre les arrels culturals de la terra. Amb l'estrena de La nit al bosc, amb música de Josep Rodoreda, l'any 1883, inicia la seva carrera teatral. En total, va arribar a estrenar una 60 d'obres, des de l'adaptació de llegendes medievals fins a peces ambientades a Catalunya. Concep el teatre com un espectacle total, amb text, música, moviment i plàstica, fins al punt de dissenyar el vestuari d'obres pròpies. Impulsà les arts gràfiques a Catalunya, reivindicant la categoria artística de la figura poc considerada socialment del dibuixant. L'obra gràfica de Mestres és una referència obligada per conèixer els orígens del còmic espanyol. El monòleg és avui un gènere molt practicat i amb gran resposta ciutadana. El secret d'aquest gènere, un bon text i una bona interpretació. Aquest misteri ja l'havia resolt a mitjans del segle XIX quan Apel·les Mestres va escriure els seus monòlegs, totalment vigents fins avui. En el monòleg que escoltarem avui, Apel·les Mestres ens mostra aquell qui, tot i trobar-se en perfecte estat de revista, diu estar malalt i sentir-se incomprès perquè ningú el plany en vida. El qui renega dels metges perquè diu que no saben res i que haurien d'estudiar, que per això els paguen. Un divertit monòleg que esperem faci les delícies de qui ho escolti. Un malalt està fet per narradora, Mari Carme Latorre, home, Xavier Tort, dona, Teresa Canes, gravació i postproducció, Rubén Álvaro, producció, Carme Ballesteros i Jessica Sotodossos, i arranjaments i direcció, Teresa Canes. Esperem que el gaudeixin força.
Es troba pel carrer un home alt, fornit, de cabell roig com un suís, i se'l veu a rebentar de salut. Una dona s'interessa per la seva salut.
No estic bé, gens bé. Decididament no estic bé. Què tinc? Oh, què tinc? Em fa riure. Què tinc? Ho sé jo que tinc. Aquest és el meu mal. Res no tinc, perquè tot el meu mal és aquest. No tinc res i ho tinc tot. Vejam la llengua.
L'home es treu un mirallet i se la mira.
Bé, sí, el de sempre, ja m'ho pensava. La llengua no és mala, però què en trec d'això, si no estic bé? Que se m'entona de la llengua. No és pas de la llengua que em queixo. Vejam el pols.
L'home es treu un rellotge i es pren el pols.
I 37, 74. Malo, 4 pulsacions més que fa una hora. És veritat, encara acabo d'esmorzar, però no deixa de ser un augment de 4 pulsacions. Naturalment que no se'n pot dir febre, és clar que no. Però no és natural, trobant-me com em trobo, tenir un pols com un home que es troba bé. Això salta a la vista. I després de tot, el pols no vol dir res. Hi ha home que se'n va a l'altre barri amb una febre que l'arbora. I hi ha qui se n'hi va amb un pols més manso que una mula de bisbe. Això no vol dir res. Jo sé com em trobo, i és lo principal.
Per què no va a trobar un metge?
Per què no vaig a trobar un metge? Bé, què em farà el metge? I què li diré al metge? Em prendrà el pols i me'l trobarà bé. Em mirarà la llengua i me la trobarà bé. Em repicarà la pols del pit i la biga de l'esquena i tot m'ho trobarà bé. Oh, i com que no hi veuen més enllà del nas, em dirà que estic més trempat que un orgue. Em preguntarà què em fa mal. Ves quina sortida, què em fa mal. Res em fa mal. Però jo sé de molts que sense fer-los ni mal res s'han anat a la sempiterna. Oh, si em fes mal alguna cosa. Si jo pogués doldre'm d'això o d'allò, ja estaríem a cames. Però el meu mal és aquest, que res em fa mal. Jo veig malalts que fan una cara que sembla que els donguin a enterrar. Tothom els plany, tothom... Ai, pobret senyor, que em farà pocs anys.
Un dimoni.
Potser ens enterrarà a tots.
En canvi, a mi, com faig sempre aquesta cara de Pasqües, ningú em plany. Tothom em diu que em queixo de vici.
Fugi, home, si mai li havia vist tan bona cara.
I qui els ha dit que pateixo de la cara? Si no és a la cara que tinc el mal.
I doncs, que no té gana.
Vet aquí un altre estirabot. Esclar que en tinc de gana. No l'acabo mai la gana. I això ja convindrà amb mi vostè mateixa, que tampoc és natural. Dichosos els que perden la gana. Almenys ells tenen dret a queixar-se i tothom els hi té llàstima. Esforcis, home, que sense menjar no es pot viure. Pensi que el comer i el rascar... Però jo, per malament que em trobi, sempre tinc gana. És dir, gana. És una gana de mal ésser, perquè menjo per quatre i res m'aprofita. Tota vegada que sí, malament em trobava abans de menjar, més malament em trobo després. I no és que no paeixi res d'això. Si tinc un ventrell tan estrany que jo crec que fins païria palets de riera sense coure. Però bé, tot això no vol dir res. Perquè lo propi és que quan un home està malalt no tingui esma de menjar. I si menja esforçant-s'hi, li faci mal. I no com jo que... Veu, fa una hora que he esmorzat. Un parell d'ous amb pernil. Una llagosta amb salsa verda. Un bistec amb patates. Cols de Brussel·les amb xampinyons i unes quantes croquetes de gallina. Ah, i postres i cafè. D'això ni en parlem. Doncs bé, com si no hagués menjat res. Ja tornaria a posar-me a taula. Confessi'm ingenuament que això no és de bon ésser. I amb tot, em passa així. Sense anar més lluny, vejam ara el pols.
Es torna a treure el rellotge i es torna a prendre el pols.
34, 35, 36, 36 i 36, 72. Dues pulsacions menys que ara mateix. Veuen? Aquestes variacions contínues és terrible. Fa un moment quasi tenia febre. Ara, un pols com si hagués estat 15 dies a dieta. Doncs com deia, amb tot em passa el mateix. Per això és que ja me n'he cansat d'anar a consultar metges, perquè cap hi entén pilota amb mi, i tots em treuen del davant rient, com si el meu mal fos cosa de broma. No té gana? No dorm bé a les nits? Otro que tal, dormir. I és clar que dormo. El mateix és posar el cap al coixí que quedar-me adormit com un sant de pedra. I que, baldament, em tiressin canonades al capçal del llit, les meves 10 hores de dormir, ningú me les quita.
Pot tindre el son pesat, agitat, tindrà malsons...
No, senyora, res d'això. Apenes recordo haver somniat una nit en ma vida, i encara ho atribueixo a haver menjat per sopar 12 dotzenes d'ostres. Oh, va ser una aposta, però vaig guanyar-la. No havia de guanyar-la si tinc un païdor tan simple que fora capaç de pair les 5 parts del món. Bé, i ara què en direm d'un malalt que dorm 10 hores seguides sense despertar-se, sense ni girar-se de costat, que tal com se fica al llit se troba l'endemà al despertar-se? Això és natural? Això és de bon ésser? I què ha de ser, sant cristians? Què ha de ser? Si precisament això és el pitjor símptoma. Això és el que hauria de fer obrir l'ull als metges, demostrar-los que es troben en presència d'un cas raro i estudiar, fills, a estudiar, que per això se'ls paga. Però ja està vist, són rutinaris i entreient-los del que tothom sap i veu sense necessitat d'haver estudiat res.
si tomben d'esquena i no saben dir sinó manies.
Potser sí que són manies.
Ja ho sé que tothom em diu maniàtic i aprensiu, però jo voldria veure'ls dintre la meva pell, sentir-se del que jo em sento, patir del que jo pateixo, menjar sempre amb aquesta ràbia, adormir-se amb aquest rau-rau de pensar que qui sap si demà no et despertaràs difunt. I sobretot, repetir-se sempre: tu no estàs bé i no et fa mal res. Tu estàs malalt i no saps de què queixar-te. Oh, és un verdader suplici. I això sí, sempre bon color, sempre bona cara. I amb aquesta bona cara i amb aquest bon color, si no és avui, serà d'aquí un any o d'aquí 100 anys que em portaran a la sepultura. I el trist és que ningú m'haurà planyut en vida. I quan em veuran estirat que ja no tindré res que em molesti, llavors tot serà dir: pobret, sí que tenia raó de queixar-se. Ara es veu bé que tenia el mal dintre. Gràcies de festes en diumenge. Ja els en faig franc de la llàstima que em tinguin llavors. La qüestió és que jo vaig arrossegant una existència desesperada, que jo vaig vivint per miracle, que em vaig envellint dia per dia i que, vaja, i que no puc comprendre que estant tan mal com estic, em trobi tan bé com em trobo.
Doncs avui hem passat una bona estona amb l'espai de Radioteatre, uns programes que fem Associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat. Ens tornem a trobar al 91.5 FM i sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat. Teatre radiofònic amb Amants del Teatre i Cugat Mèdia. Cada dilluns al vespre a Ràdio Sant Cugat i quan vulguis a www.cugat.cat. Avui els oferim el conte El silenci és d'or, del dramaturg i escenògraf Apel·les Mestres. L'Apel·les Mestres va néixer el 1854. Com a escriptor va conrear diversos gèneres: poesia, teatre, prosa, que sovint fusionava i il·lustrava amb dibuixos propis. L'any 1908 va ser investit amb el títol de mestre en Gai Saber, en guanyar 3 premis extraordinaris dels Jocs Florals. Visqué els canvis socials i urbanístics de la ciutat, tot i mantenir sempre les arrels culturals de la terra. Amb l'estrena de La nit al bosc, amb música de Josep Rodoreda, l'any 1883, inicia la seva carrera teatral. En total, va arribar a estrenar una 60ena d'obres, des de l'adaptació de llegendes medievals fins a peces ambientades a Catalunya. Concep el teatre com un espectacle total, amb text, música, moviment i plàstica, fins al punt de dissenyar el vestuari d'obres pròpies. Impulsà les arts gràfiques a Catalunya, reivindicant la categoria artística de la figura poc considerada socialment del dibuixant. L'obra gràfica de Mestres és una referència obligada per conèixer els orígens del còmic espanyol. El monòleg és avui un gènere molt practicat i amb gran resposta ciutadana. El secret d'aquest gènere: un bon text i una bona interpretació. Aquest misteri ja l'havia resolt a mitjans del segle XIX, quan Apel·les Mestres va escriure els seus monòlegs, totalment vigents fins avui. El silenci és d'or està fet per narradora, Mari Carme Latorre, professor, Joan Berlanga, gravació i postproducció, Rubén Álvaro, producció, Carme Ballesteros i Jessica Sotodossos, arranjament i direcció, Teresa Canes. Esperem que el gaudeixin força.
Ens trobem en una sala de conferències de l'Ateneu Barcelonès. El professor Blai Espasa ens vol parlar de silenci. Agrairíem que ningú parlés.
Sí, senyors. El silenci és d'or. Va dir-ho un filòsof de l'antiguitat, un pensador, un savi, un grec, etc. I de totes les màximes, sentències, aforismes, apotegmes, etc., que ha dictat la humana intel·ligència, aquesta és, sens dubte, la més justa, la més perfecta, la més irrefutable, la més incontrovertida. El silenci és d'or. Ja poden dir-ho i repetir-ho a totes hores, que mai ho hauran dit i repetit prou, ni mai ho hauran prou pensat, capit, rumiat, profunditzat, etc. El silenci és d'or. Algú afegeix que la paraula és de plata. Mentida! La paraula és de plom. Menys que plom. És escòria. Menys que escòria. És el buit. És res. Perquè el parlar és la cosa més vana, més inútil, més estèril, més, com ho diré, més etc. I vaig a provar-ho, a corroborar-ho, a demostrar-ho, a deixar-ho assentat.
El professor es treu uns fulls de la butxaca de l'americana i, fent un silenci llarg, es disposa a parlar.
Enraonen les bèsties? No, senyors, les bèsties no enraonen. I no obstant, s'entenen les bèsties? Sí, senyors, s'entenen perfectament, sense necessitat de perdre temps ni malgastar saliva. Un gos, per exemple, té un os. Provin de prendre-li. El gos no els hi dirà res, no els farà un discurs per demostrar-los que aquell os és seu, però qualsevol altre gos que se li acosti ho comprendrà de seguida. I vostès també. Un altre exemple. El gall està enamorat de la gallina. Perdrà temps el gall en declarar-li l'amor? En dir-li això o allò? En pintar-li la seva passió? En desfer-se en galanteries, magarrufes, trivialitats, etc.? No, senyors. El gall no dirà res, perquè sap que el silenci és d'or. Però la gallina comprendrà, llegirà, sentirà, palparà la passió que inflama el gall. I així podria citar-los mils i mils i mils d'exemples, fets, casos, circumstàncies i detalls que els demostrarien fins a l'evidència, fins a l'excés, fins a la sacietat, la inutilitat de la paraula. Però em concreto, em limito, m'atenc als ja citats exemples perquè res detesto, avorreixo, abomino com les paraules supèrflues, les repeticions molestes i les digressions embafadores, professant com professo, tenint com tinc per màxima evangèlica aquesta. El silenci és d'or.
El professor repassa els seus papers, els regira, busca i al final els troba i reprèn la conferència.
Per què anem a veure? De què serveix la paraula? De què pot parlar un home? Un quídam, un qualsevol, un no ningú? Doncs bé, un home, un quídam, un qualsevol, un no ningú, no pot parlar més que de dues coses. O bé de si mateix, o dels altres. Parlar de si mateix revela presumpció, fatuïtat, orgull, etc. És propi d'insensats que es figuren, infatuats com estan de la persona, que tot el que fan i diuen, pensen i discorren i els hi passa i deixa de passar-los-hi, ha d'interessar els demés com els interessa ells mateixos, en el qual van completament errats, equivocats, venuts. Un home serio, greu, formal, mai deu parlar de si mateix. Parlar dels altres encara és pitjor, perquè el parlar dels altres porta la murmuració. La murmuració porta a la calúmnia a la infàmia al deshonor. El deshonor, Déu sap on pot portar el deshonor, perquè qui perd l'honor ho perd tot. Consideració, respecte, estimació, dignitat, etc. L'home digne mai deu parlar dels altres, que s'arreglin. Que fulano és un pillo, pitjor per ell. Que sotano és un sant, que vagi al cel si li volen. Que mengano és un ximple, dichós ell que no s'ho coneix. Que aquest és ric, que sopi dos cops. Que aquell és pobre, que segui a terra. Que aquell és lleig, no tinc pas de casar-m'hi. Que el de més enllà passa tragèdies, més va passar-ne Jesús pels pecadors. Que me'n fa a mi, ni a mi ni ningú.
El professor torna a arreglar els papers, beu un got d'aigua i continua.
I ara, passant a un terreny més vulgar, més a l'abast de totes les intel·ligències, descendint a una esfera més baixa a fi de que tots vostès en puguin comprendre, surten de casa i es topen amb el primer que passa. Un amic, un parent, un simple conegut, un perruquià, etc. El primer que han de fer és parlar, saludar-se. Com ho passa? Què se'ls dona a vostès ni a ell? Molt bé, gràcies. Això els té sens cuidado. O bé, no estic gens filis, aquest dolor, i què li conten? Vagin a explicar-ho al metge. Som a l'estiu. Quina calor. Ja ho sabíem. És fruita del temps. Per mi, cap estiu n'havia fet tanta. És mentida. Grau més, grau menys, tots els estius fa la mateixa. No sé on anirem a parar amb aquesta xafogós. Anirem a parar a l'hivern, com sempre. Si això segueix així, no podrem resistir-ho. No ho han de resistir. Ho resistiran com tots els estius. I quan farà fred, encara ho trobaran a enyorar. Ah, sí? Parlem-ne de quan farà fred. Quin fred fa! Com si l'hivern hagués fet mai altra cosa. Per mi, cap hivern n'havia fet tant. No sé on anirem a parar amb aquests freds. Si això segueix així, no podrem resistir-ho, etc, 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 etc. Tot el mateix de sempre. I tot mentida, mentida, mentida. I allò de... que no veu quin modo de ploure. I és clar que ho veig, que sóc seco per ventura. I després de tot, que té de particular aquest modo de ploure? Cau aigua com sempre que plou? És que avui la donen a bots i barrals. Mentida! No la donen de cap manera. Cau aigua. És que ens tornarem granotes. Idiotes ens tornarem a força de sentir bestieses, impertinències, incongruències, penerreries, xerrameca inútil i paraules sense substància. Ah, i ho mateixo allò de fulano que bé parla, d'una làbia d'or, és un pou de ciència. Mentida, error, farsa. De què parla? D'art? Doncs agafin un llibre d'art i estudiïn i sabran tant com ell. De què parla? De ciència? Doncs agafin un llibre de ciència i llegeixin i callin i meditin i aprendran més que amb totes les converses. Però que la qüestió no és aprendre, no és instruir-se, no és millorar-se, sinó xerrar a tota hora, xerrar sempre. Xerrar, desdir, xerrar pels colzes, per les butxaques, sense to ni so, sense volta ni solta, sense camp ni senderi, xerrar sense engaltar, perquè sí, vinga o no vinga, a tom, s'escaiga o no s'escaiga, interessi o no interessi, xerrar a casa, xerrar al carrer, al cafè, al casino, al teatre, a missa, xerrar i res més que xerrar, xerrar sempre, 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 maleïts siguin els xerraires i el que va inventar la paraula. Jo... en veient que se'm planta algú al davant i obre la boca, no hi puc fer més. Em poso nerviós, les orelles em xiulen i el cap em dóna voltes. Em cuso la boca i dic el de sempre. El silenci és d'or.
Doncs avui hem passat una bona estona amb l'Espai de Radioteatre, uns programes que fem associació amb els del teatre i Ràdio Sant Cugat. Ens tornem a trobar al 91.5 FM i sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat.